demasiado duros.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Després que ahir milers de persones van sortir al carrer de Catalunya, 200.000 a Barcelona, per exigir l'alliberament dels líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats per sedició, les mobilitzacions no s'aturen. La propera cita serà aquest dissabte, una manifestació a Barcelona convocada per la Taula per la Democràcia, integrada per un centenar d'entitats socials, econòmiques i culturals del país, que ja van organitzar amb l'èxit l'aturada del país del passat dia 3 d'octubre. De moment, no es preveuen cap altra mobilització, però tampoc ho descarten en funció dels esdeveniments polítics i judicials. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, n'ha parlat aquest matí a la xarxa de comunicació local.
No donar l'excusa al Partit Popular, una provocació per justificar el seu guió escrit, que és davant d'una escalada de tensió social, ells posin damunt de la taula els seus instruments, no? El 155 i el 116, per posar un estat d'excepció a Catalunya. No hem de donar-li aquesta excusa, i la gent catalana ha de manifestar-se de manera amb seny, cívica, pacífica i amb normalitat. I l'altra cosa és les tensions econòmiques que s'estan portant damunt de la taula, algunes amb una certa intencionalitat política.
Recordem, aquesta manifestació s'ha convocat aquest dissabte a les 5 de la tarda. I ara us parlem de cultura. El violí d'Agnes Pica i el piano de Lauren Washkal obrirà el Festival Internacional de Música de Sagó el proper 15 de juliol, i el concert de Trio Fauré de Milà tancava aquesta 23a edició del cicle aquest passat octubre. Coneguem el balanç final d'aquest festival. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero, explica'ns.
Bon dia. Durant aquests 4 mesos han estat un total de 10 els concerts que s'han celebrat en el marc del certamen d'enguall que acull l'Església de Segueró, la majoria dels quals han presentat un ple absolut. L'aforament limitat del recinte permet que esdevinguin concerts molt íntims en el que el vincle artista públic arriba a ser molt estret. Això, sumat a l'entorn i l'acústica impecable de l'església, fan de cada concert del festival una cita molt especial pels amants de la música de cambra, de l'associació Pau Casals.
La música aquesta que es fa, doncs, la produeix el propi cos, amb la teva energia, la teva sensibilitat i les possibilitats humanes, diguéssim, no? I això és el que és interessant, perquè aquesta vibració arriba directament al cor, i això és el que fa pensar, reflexionar i gaudir d'aquesta manera especial com... jo crec que no altres coses a la vida.
Amb més de 200 concerts a l'esquena, l'associació Pau Casals valora molt positivament la trajectòria que ha fet el festival amb el pas dels anys, que els ha permès consolidar un públic nacional i internacional totalment fidel.
I encara afegirem en cultura que l'exposició fotogràfica Remembrança, Visions de les Germanes Bronte, arriba a Sant Cugat. Companys de Cugat.cat, Oriol Petit.
La Casa de Cultura de Sant Cugat acull des d'aquest dimarts i fins al 26 de novembre l'exposició fotogràfica Remembrança, Visions de les Germanes Bronte, un projecte d'Helena Aguilar Mayans que se centra en les protagonistes femenines de tres novel·les d'Anne, Emily i Charlotte Bronte. En concret, es tracta de les obres Cims borrascosos, Agnes Grey i Jan Eyre. La mostra consta d'una trentena de fotografies en marcs antics de mides i formats diversos que creen diferents composicions i volen dibuixar els paral·lelismes entre la vida personal de les germanes i les protagonistes de les seves novel·les. Així ho explica l'autora de l'exposició, Helena Aguilar Mayans.
Una mica el que m'interessa de les germanes Bronte és la relació que elles estableixen amb el paisatge i com el paisatge en les seves vides i en les seves novel·les representa com un espai d'alliberament per la dona, no? La casa es converteix com en una mena de presó i l'espai exterior és com un espai d'alliberament. Doncs a mi que m'interessava molt aquest punt del paisatge.
Uns paisatges que l'autora ha fotografiat a la comarca de la Garrotxa.
Sembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal al setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem aquesta nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Aquestes dues hores que ens portaran ja fins al punt de la una per donar pas a l'informatiu. I també avui és dimecres, avui és el dia que hi ha el suplement d'alcaldia. Però abans no hi arribem, tenim un camí, un recorregut que fer, tota una sèrie de seccions dintre aquestes dues hores que els irem explicant. Ara, el que correspon en aquesta primera, i a les 12, el que correspon a la segona. Començarem parlant del temps. Tindrem temps per la meteo des del bloc d'en Sergi Corral. També, els que no hagin encara comprat el diari, els explicarem què hi poden dir a la premsa, amb aquest resum de premsa que ens porten des de la xarxa els companys de l'informatiu del matí. Notícies, el company de les notícies, l'Helena Puigdobet, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. També felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava ara fa un any i també acabarem aquesta secció amb el refrany del dia. Avui és el dia que fem l'aigua clara amb la Montse Hidalgo. Avui el protagonista és Jaume Cela, mestre jubilat, per parlar sobre les crítiques i acusacions a l'Escola Catalana d'Adoctrinament dels Alumnes. També irem a la muntanya amb en Josep Maria Cano, amb el Fem Muntanya. Avui el protagonista és Francesc Pedrós, una de les ànimes del Matagalls Montserrat. Enguany s'ha tornat a córrer la marxa en totes les places de participació plenes, ens ho explicaran. I també és el dia que a l'entrevista, a l'apartat d'entrevista que ens porta l'Abel Font, parlarà en José Sacristán. Més ben dit, farem una reemissió d'aquesta entrevista. L'hem pogut escoltar el passat mes de setembre, però com que aquesta obra que ens presentarà avui el Belfont parla amb l'actor José Sacristán, aquesta obra es representa demà dia 20, avui tornarem a escoltar el que parlava l'Abel amb l'actor José Sacristán. Recordem que demà a les 9 del vespre a l'Espai Ter, representació de l'obra Muñecas de Porcelana. I voleu anar-hi, i voleu ser, voleu gaudir d'aquesta obra d'un actor de prestigi com José Sacristán, molt fàcil, 972-77-1000 o 627-40-53-99, vostres números de WhatsApp. Només heu de deixar el vostre nom. Farem el sorteig, farem el sorteig demà dijous, aquí a les 12, com fem habitualment el sorteig d'aquesta entrada doble per anar a veure José Sacristán a l'Espai Ter demà a les 9. Avui escoltarem el que ens explica sobre aquesta obra. Bé, i en tot això, arribarem ja al punt de les 12. Els hi fa patxoca, els agrada, volen ser al nostre costat, ens volen fer companyia. Moltes, moltes gràcies i espero que passin una molt bona estona. Bé, i el que fem tot començant és parlar del temps. donar-li temps al temps o donar-li temps a la meteo, com vulguin. Bé, tenim una temperatura actual de 20 graus en 4, amb una humitat del 79%. I en quant al que ens explica en Sergi, ahir ens parlava de pluges, avui mirarem si es referma amb el que ens explicava ahir. També veurem com es prepara el temps per demà, què ens espera per demà. Ens diu en Sergi que ara a partir de migdia han d'augmentar clarament els núvols i a mitja tarda quedarà el cel tapat i a la nit pot caure algun primer ruixat, ambient més humit, sobretot al final del dia. En quant a l'estat del vent, a partir de mig matí ja al llarg de migdia i tarda bufarà migjorn moderat de força 3-4, tombant cap a Xaloc a la nit. I a l'estat de la mar, marejol, migdia i tarda. De moment és el que ens espera, pluges que ens diu que poden caure a la nit per caure aquest primer ruixat. Això per avui. Per demà dijous, un cel tapat tot el dia, amb núvols i nuvolades molt compactes, potser amb alguna escletxa de sol molt breu al matí. De matinada esperem una primera tongada de tempestes, les quals poden descarregar amb força. Al matí hi haurà una pausa per tornar a descarregar fort amb tempesta a partir de migdia i tarda fins ben entrat al vespre. Doncs demà ens espera un dia de pluja, segons ens explica Sergi Corral. Quant al vent, Xaloc fluix a primera hora de matinada, després calmarà i quedarà el vent variable fins ben bé al migdia. La tarda girarà cap a llevant de força 2-4. Al vespre i nit pot girar cap a tramuntana de força 3-4. I la mar, marejol fins a migdia i maró a partir de la tarda. Tràgol de llevant d'un metre d'alçada. Temperatura d'alga del mar, 18 graus en 4. Doncs bé, se'n parlava, es deia, a les pluges que han d'arribar i ben bé doncs, arribaran avui al vespre i demà també tindrem un dia en què la pluja en serà la protagonista. De fet, ja ens ho acabarà d'explicar en Sergi, ens acabarà de confirmar més detalladament dins l'apartat de la meteo a l'informatiu de la Una. Bé, això és el que donava de si el temps i ara és aquell moment que ens agrada saber què parlen els diaris, què podem trobar avui si anem a buscar el diari, aquesta segona tongada de gent que hi va abans d'anar a dinar, després que surt del treball, o si algú ara en aquest moment ens està escoltant i ha de sortir doncs, per anar a buscar el diari, sàpiga que a la premsa general hi pot trobar tot això que ens explicaran l'Helena Puigdueta, en l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo.
Segona mirada del matí al quiosc, segona passada per explicar quin és el contingut de les portades, allò que avui és protagonista a la premsa, allò que han situat a la primera pàgina, és a dir, titulars, fotografies, com sempre, un repàs que fem amb Thaís Trujillo. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Explicades ja les portades de la premsa local i comarcal, toca repassar ara les portades de la premsa generalista. Inicia avui, portada del diari Ara, primera pàgina d'aquesta publicació, amb meitat superior dedicada a la concentració de suport a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, concentració que es va fer a la ciutat de Barcelona.
Sí, parla de mobilització emotiva i destaca una de les frases que més es van escoltar durant la concentració: no esteu sols. A l'interior hi llegim que Puigdemont tornarà a oferir diàleg a Mariano Rajoy abans d'accelerar la declaració unilateral d'independència i que Sánchez i Cuixart passaran mesos en presó preventiva.
Aquest diari, l'Ara, també analitza les conseqüències econòmiques de la crisi catalana.
La patronal COE i Exceltur rebaixen les previsions de creixement i detecten una frenada d'inversions i també un alentiment del consum a Catalunya. El president de Foment del Treball, de la seva banda, afirma que l'independentisme vol que hi hagi ruïna i gana a Catalunya. Cop d'ull ara a La Vanguardia, que explica com serà la probable aplicació de l'article 155 de la Constitució. El govern espanyol no apartarà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del seu càrrec, tot i que les seves competències les assumirà l'Estat. Els ministeris es faran càrrec del poder amb un equip de delegats tècnics que dirigiran els funcionaris de la Generalitat. I quin és l'objectiu d'aquesta mesura, Thaís, segons el diari? Sí, doncs segons La Vanguardia, l'objectiu últim de la intervenció és convocar eleccions a Catalunya el més aviat possible. Passats els comicis, Catalunya recuperaria l'autonomia.
Tercera portada del matí, ara portada del periòdico, diu que unes 200.000 persones es van mobilitzar ahir per reclamar la llibertat dels Jordis, però també recull la voluntat del PSOE,
que vol l'aplicació de l'article 155 amb eleccions immediates. Sobre l'impacte de l'actualitat política a Catalunya en l'economia, explica que l'activitat turística ha caigut al 15% en només dues setmanes. Titular també per a les pensions, que l'any que ve augmentaran només el 0,25%. I acabem el repàs amb el Punt Avui, titular i fotografia principals dedicats a la mobilització d'ahir a Barcelona. Què més inclou, però, aquesta portada, Thaís? Doncs una entrevista al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, assegura que els dos mesos que s'ha marcat Carles Puigdemont per negociar són inviables en un context de repressió. El també conseller d'Economia i Hisenda relativitza els canvis de seu social de les empreses i diu que el govern treballa per crear un marc de certesa plena.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Bé, aquest era el resum, aquest era el resum de premsa que ens portaven l'Helena Pujadoveta, l'Oriol Pujador i Traís Trujillo de La Premsa General. Continuem i ara és aquell moment que ens agrada felicitar tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari. També ens agrada parlar de la notícia i acabar donant el refrany del dia. I comencem per el santoral, 18 d'octubre, dimecres, Mare de Déu de la Bona Nova, Sant Lluc, Sant Just i Santa Trifònia. Doncs moltes i moltes felicitats, tothom que avui celebri el seu sant, com també felicitem avui els oients que celebren el seu aniversari. I heu de saber, doncs, que avui també és l'aniversari de l'actor Jean-Claude Van Damme, actor belga, que fa 57 anys, d'un altre actor, en Zac Efron, sortit de la factoria Disney, que fa 30, i la extenista Martina Navratilova, extenista xeca, que també va ser número 1 del rànquing i també guanyadora de grans slams, que fa 61 anys, sí, fa poc encara, doncs, competia amb dobles i després també, actualment, amb aquests torneigs que fan de veterans, podem veure sempre que pot Martina Navratilova. Bé, i la notícia d'avui és una notícia que també... Però bé, hauríem de canviar coses, no? Perquè ara fa un any Xavier Ballesta, de Junts per l'Escala, era el protagonista de l'espai a la Casa de la Vila. Xavier Ballesta, de Junts per l'Escala, posava en dubte que realment els pressupostos del 2017 es fessin a partir de la participació ciutadana, tal i com va anunciar fa unes setmanes. Tal com va anunciar fa unes setmanes l'equip de govern. D'altra banda, en una entrevista a la Casa de la Vila de Canal 10 Empordà, Ballesta felicitava l'Ajuntament per tal com s'està fent el procés de revisió del POUM. I acabem amb el refrany que ens diu: caldera vella, bony o forat o tot plegat. ara sí que és aquell temps que li dediquem a la música i a aquestes novetats, aquestes noves cançons que van entrant, com l'últim de Charlie Pat, que després del seu èxit amb Marvin Gaye, ara ens arriba amb aquest Attention.
You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh.
You run around, throwing that dirt all on my name.
Elles a Charlie Pat amb aquesta Attention, una cançó que trenca un xic el seu estil, deien que era un cantant, o l'etiquetaven amb música estil als anys 50, i aquí veiem doncs un altre registre d'aquest cantant que es donava a conèixer entre altres cançons, tot i que ja feia temps que tenia un parell d'enregistraments en el mercat, però es donava a conèixer amb aquest Marvin Gaye, i ara l'escoltem amb aquest tema. 12:23 minuts, i és aquell moment que anem a veure si en traiem l'aigua clara amb aquesta secció que ens porta la Montse Hidalgo. Avui de convidat a Jaume Cela, mestre jubilat, per parlar sobre les crítiques i acusacions a l'Escola Catalana d'Adoctrinament dels Alumnes.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Les tensions polítiques d'aquests dies s'estan posant damunt la taula tot tipus d'afirmacions que troben a les xarxes socials un canal de ràpida difusió. Una de les qüestions de la que més ressò es fan aquestes xarxes socials és l'educació i el paper que l'ensenyament ha tingut a la desafecció catalana i al procés. Saludem Jaume Cela, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Jaume Cela és mestre jubilat, escriptor, no sé si encara es manté en primera línia,
però forma part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat,
sí,
i també de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.
També.
Ha estat lluitant al llarg de molts anys.
Molt, bueno, des de sempre, sí, sí. M'ha tocat estar en molts combats.
No és la primera vegada que es posa el focus sobre l'escola per demanar-ne responsabilitats. En aquesta ocasió són fins i tot representants polítics qui apunten l'escola. Per què creu que hi ha aquesta fixació cap als mestres, cap als docents?
Perquè l'escola és molt important. L'escola és una de les institucions més importants que hi ha. Penseu que és l'única institució que tenim que té caràcter obligatori fins als 16 anys, no hi ha cap altra institució que tingui aquest caràcter obligatori, i per tant entra dins el debat polític. El problema no és que entri en el debat polític, el problema és que es menteixi sobre el que està passant actualment a les escoles.
Si ara fos a una aula i algun dels seus alumnes, recordem de primària, li preguntés, profe, què vol dir adoctrinar? Què li contestaria?
Adoctrinar, li contestaria que vol dir que és intentar presentar la realitat com una, amb una única interpretació que evidentment seria la meva. Això seria adoctrinar. Presentar la realitat com una única porta, com una única finestra, quan l'educació el que vol dir és obrir moltes finestres, és ajudar el nen a formular-se preguntes, és ajudar el nen a qüestionar el seu propi pensament, és ajudar el nen a que escolti les argumentacions dels altres, que respecti les persones i que sigui capaç de debatre les idees. I una mica, aquest matí, quan venia cap aquí, llegia l'últim llibre del professor italià Nuzio Ordine, que és aquest autor que ha fet aquesta meravella que es deia La utilitat de lo inútil, parlant de la reivindicació de la filosofia, de la literatura, de les arts en general, de l'ensenyament, i que diu que potser un dels objectius de l'educació és fer, ajudar a construir heretges i no pollastres en granja. Heretges en el sentit de persones que poden qüestionar el pensament oficial. I a mi no hi ha hagut res que m'hagi estimulat tant quan et trobes un alumne, un noi, una noia, un nen, una nena, que qüestiona el que tu li dius, el que tu li expliques. Això és magnífic. És magnífic, perquè vol dir que aquest nen està elaborant un pensament propi, està exercint una funció crítica que és absolutament imprescindible, i, bueno, i és el certificat de que aquest nen està segur amb tu per poder donar-te una opinió que ell sap o intueix que no serà la teva.
Es posa en dubte llavors la feina dels mestres, però també creu que es posa en dubte la intel·ligència o la recepció que els alumnes en fan en les escoles?
No, jo quan es posa en dubte, a què fas referència quan dius que es posa en dubte?
Que els nens puguin i els joves puguin pensar per si mateixos.
Els joves pensen per si mateixos. Malament aniríem que els joves i els nens pensen per si mateixos. El que passa que els nens, com tots, estan sotmesos a un debat públic sobre el seu pensament i ells han d'escoltar molt, han d'argumentar i contraargumentar i defensar les seves posicions. Però defensar les seves posicions amb el que he dit abans, amb capacitat d'escoltar les opinions dels altres, amb estar convençuts de que ningú està en possessió absoluta d'una veritat i estar disposat a argumentar allò que pensen, de poder-hi aportar evidències, de poder distingir les evidències de les intuïcions, de poder tenir clar el que és un fet i el que és una interpretació del fet, i això ajuda a construir un ciutadà crític, que a més és el que tenim ordenat fer els mestres. I els mestres, nosaltres hem de col·laborar a formar ciutadans crítics, aquests que a l'Ordine en diu una mica en provocació heretges, no?
Com se sent vostè com a mestre? Com se senten els mestres quan escolta afirmacions del tipus que s'utilitzen les criatures?
A veure, jo crec que això és un insult molt groller. El que passa que jo personalment vaig tenir la sort que a casa meva una de les coses que em van ensenyar és que no ofèn qui vol, sinó qui pot. I a mi un senyor García Albiol, o un ministre d'Educació, o un ministre d'Afers Exteriors, com vam sentir l'altre dia el ministre d'Afers Exteriors allà a França en una entrevista, no em poden ofendre per molt que vulguin. No tenen prou categoria, i perdoni que li digui amb aquesta claretat, per qüestionar la feina que ha fet l'escola catalana. Perquè l'escola catalana ha fet una feina increïblement bona amb els temes de cohesió social i en un tema que és bueno, interessantíssim d'observar, de com hem col·laborat a que els nens i nenes del nostre país coneguin les dues llengües oficials que hi ha a Catalunya, que les coneguin, que les puguin utilitzar en els contextos que ells creguin oportuns, i això sense conflictivitat social. Això mereix, no mereix aquests comentaris del senyor García Albiol o aquests comentaris que es tenen acostumats els ciutadans, ciudadanos, sinó no mereixen aquests comentaris. El que mereixen és una estàtua a cada poble i cada vila de Catalunya i a cada ciutat. Una estàtua a favor de l'escola en aquesta cosa. Que en aquest procés s'han comès errors, segur. Per exemple, ara, amb els programes d'immersió, doncs hi ha un tema importantíssim. Els programes d'immersió clàssics, els que sempre hem fet, el mestre coneixia la llengua del nen. O sigui, el nen que venia i entrava en un programa d'immersió i coneixia el català, no coneixia gaire bé el català, però parlava castellà, el mestre coneixia les dues llengües. Ara ens trobem en un moment molt, 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 molt interessant des del punt de vista de la didàctica de les llengües i del plurilingüisme, que és que els nens entren a les escoles amb llengües que el mestre no coneix i que el mestre ha de fer l'acollida i ha de fer la recepció i ha de fer la singularització d'aquests nens. I s'estan fent experiències molt interessants en molts llocs, però hem de perdre el temps continuant debatent sobre això que ens volen fer debatre alguns polítics, que jo li dic, jo personalment no em sento ofès perquè no m'ofèn qualsevol, i un ministre no em pot ofendre amb aquest tema. Amb altres temes doncs hauria de cotar el cap, però amb aquest tema no crec que els mestres haguem de rebre gaire lliçons a ningú.
Perquè situen el problema en que no s'ensenya castellà a les escoles.
Això és mentida. Això, les evidències ho neguen. No només ho nego jo pel meu contacte que tinc amb l'escola, ho neguen les evidències. Les proves que es fan no diuen que els nens de Catalunya tinguin un nivell inferior que els nens de la resta de l'Estat, i el que no diuen tampoc és que amb l'avantatge de que aquí sabem dues llengües. Els nens aquí saben dues llengües. Ara, si jo considero que una llengua com el català no té valor perquè és una llengua que la parla poca gent, etc, etc, doncs això és una altra idea. Però, és clar, fixi's quina cosa tan curiosa, que és que hi hagi gent que pugui arribar a pensar que els mestres estem intentant que els nens no coneguin una llengua, en aquest cas el castellà o l'espanyol, que la parlen milions de persones. O sigui, que no els ajudem a obrir una enorme finestra que els hi permet establir interrelacions lingüístiques amb molta gent. Això seria realment, si això fos així, és que seria gravíssim. Seria gravíssim. Però això tothom sap que no és així. Jo vaig pel carrer de qualsevol barri de Barcelona, sento parlar català, sento parlar castellà, sento nois i noies que en converses passen del català al castellà amb una gran tranquil·litat, i amb un enorme problema sempre pel català, perquè no podem oblidar que els programes d'immersió lingüística van començar en barris obrers. Per tant, aquí s'està ofenent és a tota aquella gent obrera immigrada que va venir i que es van instal·lar a Santa Coloma, Hospitalet, a Ripollet, a Montcada, totes aquestes localitats, que és on van començar els programes d'immersió lingüística, perquè es veia que els nens castellanoparlants no aprenien el català. I es van fer aquests programes perquè pogués haver-hi el coneixement de les dues llengües. Ara, si jo considero, que és el que hi ha a sota del missatge, per exemple, de Ciutadans, Ciudadanos, i tot això, hi ha un enorme despreci cap a la llengua catalana, un enorme despreci, i ja està. I a mi el que em sap greu és que això està recolzat per alguns intel·lectuals que no sé com ho poden defensar. No sé com. Jo quan l'altre dia em vaig sentir tan content de la manifestació que hi va haver-hi del sector unionista, i vaig sentir les paraules de tot un premi Nobel, Vargas Llosa, que deia el que deia sobre els nacionalismes davant d'una gent que expressava la seva opció nacionalista, perquè no ens oblidem, vull dir, en diem unionistes, però no és unionisme, és un tipus de nacionalisme tan respectable com qualsevol altre, doncs jo sento una certa pena. i Vargas Llosa és un autor que jo llegeixo i que considero que és dels autors en llengua castellana més impressionants que hi ha a la història de la literatura, però quan el sento parlar, doncs sento una enorme pena de pensar, bueno, com es pot escriure tan bé i com es pot tenir un pensament tan esbiaixat sobre el que està passant a al nostre país.
Jaume Cela, mestre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem escoltat a Jaume Cela, aquest mestre jubilat que ens ha parlat sobre les crítiques i les acusacions que es fan a l'escola catalana sobre l'adoctrinament dels alumnes. I anem a canviar de registre i anem a parlar de teatre, perquè demà a les 8 del vespre, a les 9 del vespre, a l'Espai Ter, es farà la representació de l'obra Muñeca de Porcelana amb el protagonisme de l'actor José Sacristán. A l'espai de l'entrevista hi parlava l'Abel Font. És una entrevista que ja vam poder escoltar el mes passat és de setembre, però degut a que demà hi ha l'estrena d'aquesta obra, la tornem a recuperar, la tornarem a escoltar. Així es parlava Abel Font amb l'actor José Sacristán.
A punt de complir els 80 anys, l'actor José Sacristán torna al teatre amb l'espectacle Muñeca de Porcelana, una obra de David Mamet sobre corrupció i sobre poder, una obra que interpreta acompanyat de Javier Godino i sota direcció de Juan Carlos Rubio. Trets principals de l'argument. L'obra, de fet, arranca amb el personatge principal, Mickey Ross, un milionari que li acaba de comprar un avió a la seva jove promesa com a regal de bodes. La seva intenció és jubilar-se i dedicar-se per complet amb ella. És l'últim dia de la seva oficina abans de reunir-se amb la seva senyora i instruir el seu jove ajudant per poder atendre els seus negocis des de la distància. Però just abans de sortir rep una trucada d'última hora que desitjarà no haver rebut mai. I a partir d'aquí es desenvolupa tot l'argument. Però en volem saber-ne més. Per això tenim al telèfon al José Sacristán. José, buenos días, bienvenido a la radio. ¿Cómo vamos?
Buenos días, muy bien, encantado de charlar con vosotros.
Desde la estrena de esta Muñeca de Porcelana que está recogiendo elogios por donde quiere que pase. Incluso creo que el mismo David Mamet le envió un regalo. ¿Cómo fue?
Sí, a poco. Mira, vino al estreno en Madrid su representante y al acabar la representación el hombre me dijo que le iba a contar al señor Mamet lo que había visto y que según su punto de vista esto se acercaba, esto que hacíamos nosotros aquí en España, se acercaba bastante más a la idea del señor, lo que el señor Mamet quería, que lo que se estaba haciendo en Broadway, nada menos que con Al Pacino, ¿no? Y al poco, como a un mes o cosa así, recibí una carta muy cariñosa del señor Mamet felicitándome por mi trabajo y me enviaba una pulsera de plata de regalo, una pulsera en la que por un lado viene una cadenita con una lengüeta de plata donde pone su nombre por un lado y por el otro tres señales verdes, como la obra va de un avión, ese avión que yo le regalo a mi amada. Tres puntos verdes, y él me explicaba en la carta que los puntos verdes estos son cuando el piloto se le encienden esos puntos verdes es que está en la línea correcta de aterrizaje, toda una metáfora como queriendo decir que su trabajo estaba en buenas manos. Bueno, o sea, me siento muy halagado porque gente que conoce a este hombre Mamet parece ser que no es un hombre dado a ir regalando pulseras por la vida, de modo que estoy muy, muy contento.
Y sí, que eso le llegue desde todo un tótem del teatro actual como David Mamet. ¿Lo pone al nivel de Al Pacino? ¿Se siente comparado con Al Pacino?
No, las comparaciones, no, qué tontería, no. Yo voy a Filadelfia y no, o en Alcorcón pregunto por Al Pacino y todo el mundo sabe quién es, y en Filadelfia nadie sabe quién soy yo. O sea que no comparemos porque salgo perdiendo.
Vamos a hablar un poco del espectáculo. Muñeca de porcelana. Un espectáculo que, un texto que se sumerge en la corrupción política y de los grandes lobbies económicos, podríamos decir. Incluso leí una entrevista que le hicieron a usted donde calificaba la obra como endoscopia del poder.
Una colonoscopia, mejor dicho.
Una colonoscopia.
Una colonoscopia, sí, porque es, podemos decir en términos finos que es una radiografía, pero yo creo que Mamed, conociendo a Mamed, es un hombre que es un hombre lúcido, riguroso, con su punto de mala leche, ¿no? Y pone como cronista de su tiempo y como buen testigo de su tiempo que es, pone el dedo en la llaga, ¿no? Y más que una radiografía es meter por el mismísimo culo el invento a la sociedad y poner al descubierto, pues bueno, lo que son las maquinaciones, las manipulaciones del que maneja el poder político, el poder económico y como consecuencia el poder moral, ¿no? A partir de que tú manejas el cotarro económico y político, lo bueno o lo malo lo decides tú, y eso se lo estamos viendo todos los días en el devenir diario.
Sacristán, ¿puede definirme, o cómo definiría usted al personaje principal, al Mickey Rose este?
Por un lado es fácil de definir, y por otro lado son tantos los que se dan. Creo que la acción transcurre en Estados Unidos, por supuesto, pero lógica y desgraciadamente esto es perfectamente transportable a cualquier latitud, por supuesto la nuestra, ¿no? El hombre que maneja el cotarro económico y político está ahí al cabo de la calle, ¿no? La definición es esa, el hombre que está instalado en el poder y lo que ocurre, que es lo que más me gusta de la obra de Mamed, es que cuando este hombre decide, bueno, que ya está bien, ¿no?, que es la hora de retirarse, algo ocurre en su trayectoria vital y profesional que no le hace rendir cuentas ante la justicia, sino ante un poder tan miserable o tan corrupto como el suyo, pero más fuerte que el suyo. Es este ajuste de cuentas donde también, desgraciadamente, se da casi todos los días.
En el momento de ponerse en la piel de Mickey Rose, José Sacristán se inspiró en algún Mickey Rose español.
No.
¿Hay muchos Mickey Rose en España?
Sí, los hay a punta de pala, pero no necesariamente. Digo, porque es un personaje que se puede construir con retales de unos cuantos, ¿no? No tiene su propia entidad, no me he fijado en ningún modelo concreto, ¿no? No, porque sería como reducirlo a un realismo que no viene a cuento, ¿no?
¿Qué pensaría, precisamente, qué pensaría, por ejemplo, Mickey Rose de la situación política española?
¿A qué te refieres? ¿Al problema de Cataluña, concretamente?
Yo decía el problema de España, pero condujámoslos a Cataluña, que
es un problema.
¿Cómo lo vería?
No creo que tuviese, no, tendría que manejar datos que creo que Mickey Rose no estaría en estos momentos interesado por conocer pormenores, ¿no? Le faltarían datos a Mickey Rose. Es un hombre que está en la política, pero manejándola desde esquemas casi arquetípicos, ¿no? Él está a niveles, vamos, de altas esferas de poder, ¿no? Está más cerca del señor Trump cuando dice que hay que acabar o hay que destruir Corea del Norte de arriba abajo, ¿no? Uh-huh. Este hombre está en otras. Creo que, bueno, y hablando, no es tema de broma en absoluto, ¿no? Ojalá este asunto, este contencioso del gobierno de la nación con Cataluña se resuelva, que no haya que lamentar nada, ojalá.
Uh-huh. Y ya no Mickey Rose, sino José Sacristán, ¿es optimista al respecto?
No soy optimista. Se manejan unas cuestiones muy terribles, muy escurridizas. Se manejan términos como cuando aparecen los sentimientos de patria, Dios, bandera, la razón es desplazada y ocupada por una otra cosa en la que el razonamiento acaba dándose de bruces contra esto, ¿no? Creo que hay que ser muy, muy prudentes en estos términos. Desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, ha sido un pésimo proceder tanto de un lado como del otro. Entonces, ojalá se llegue a un acuerdo antes de que haya que lamentar nada.
Ojalá sea así. Usted, sí. José Sacristán, ha sido un hombre, creo que podemos afirmarlo perfectamente, más de cine que de teatro. pero regularmente recae en el teatro. ¿Dónde se encuentra más cómodo usted?
No, yo no me considero más de un lado ni del otro. Es posible que, bueno, con más frecuencia el cine tiene mayor repercusión, o la televisión incluso muchísimo más. Precisamente esta noche se estrena Tiempos de Guerra en Antena 3, una serie formidable que estamos rodando, ¿no? Pero no me considero de un medio a otro. En realidad, donde yo me encuentro más a gusto es cuando hay un buen papel, una buena historia y unos buenos compañeros. El género o el medio para mí está en segundo lugar. El teatro posiblemente sea la tabla gimnástica más completa para el actor, ¿no? Pero yo le tengo mucho respeto a la cámara, a las cámaras, sea la que sea, ¿no? Uh-huh. Te digo, en cualquier medio, siempre que haya un buen personaje, una buena historia, el medio me tiene sin cuidado.
Y el Muñeca de Porcelana de Mamet es una buena historia, sin duda.
Sí, no, es un regalo. Es un regalo porque no solamente satisface mis aspiraciones como actor, sino como ciudadano, ¿no? Creo que sin intención ninguna, porque Mamen no lo consentiría, de dar doctrina ni enseñar a nadie cómo tiene que vivir, subirse a un escenario para contar lo que cuenta el señor Mamet en esta muñeca de porcelana, creo que tiene una cierta utilidad para los espectadores, y así llevamos ya más de un año con ella, vamos, va a hacer 2 años ya dando vueltas por ahí. Así nos lo hacen saber los distintos públicos.
La muñeca de porcelana podremos verla el próximo 20 de octubre, es viernes, a 9 de la noche, en Spaiter, en Torroella. ¿Cómo recomendaría a los oyentes que nos están siguiendo ahora mismo este espectáculo? Quien nos esté escuchando, ¿cómo puede animarse a venir a ver a José Sacristán y esta muñeca de porcelana?
Hombre, al margen de que profesionalmente yo suscribo, ¿no? Me hago responsable de este espectáculo. El montaje es formidable, el decorado, las luces, demás. Creo que salvando la calidad profesional, por así decirla, el trabajo de los actores y la dirección y demás, creo que es bueno y está bien para la gente, ¿no? Abrir una ventana a una función como esta y ver y escuchar lo que se dice a propósito de lo que nos está pasando, ¿no? Insisto, sin que nadie tenga por qué dar doctrina ni enseñar a nadie, pero es saludable y sobre todo es ameno el asistir a este espectáculo.
Y hablando ya, o mirando al futuro, José Sacristán va a cumplir pronto 80 años.
¿Sí?
¿Qué proyectos tiene aún pendientes? ¿Qué no ha hecho y tiene que hacer aún en esta vida José Sacristán?
No me lo planteo, no. Mira, tengo la inmensa satisfacción de llevar más de 60 años dedicándome a algo que adoro, que amo profundamente, que es mi trabajo. Tengo la posibilidad, incluso hasta el privilegio, de elegir, ¿no? He terminado una película, estoy en una serie de televisión, hago teatro y tengo posibilidades de oír música, ver películas. No. Y en cuanto a personajes, tampoco tengo ninguna espina clavada a propósito de un personaje concreto, ¿no? Simplemente dejar que la madre naturaleza vaya siendo lo más piadosa posible con uno y que se pueda uno seguir, bueno, entreteniendo, jugando con este noble y maravilloso oficio.
José Sacristán, nos vemos el 20 de octubre en Spaiter, en Torroella.
Será un placer que nos veamos ahí. Esperemos, como hemos dicho antes, que este problema se solucione sin que ocurra nada que tengamos que lamentar.
Seguro, esperémoslo.
Sí,
hasta siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era la veu de José Sacristán a l'espai d'entrevista que ens porta l'Abel Font. Recordem a tots els dies que ens estiguin escoltant que hi són a temps, com no, d'apuntar-se, si volen, participar en el concurs que regalem una entrada doble per anar a veure aquesta obra, aquesta Muñecas de Porcelana. Demà, 20 de novembre, a les 9 del vespre, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. José Sacristán, que l'acabem d'escoltar a aquest apartat. Bé, continuem Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i tornem amb la música, aquesta vegada amb una novetat, David Bisbal i Juan Luis Guerra i el seu grup 440, amb un tema que porta per títol Si no te hubieras ido.
extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente y me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. De mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. Nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás.
Si no t'hi hubieras ido, David Bisbal, Juan Luis Guerra, una de les novetats discogràfiques. Teníem previst la secció Fent Muntanya, però per falta de temps avui no la podrem passar, no podem escoltar el que ens proposava avui Josep Maria Cano, conductor d'aquesta secció. La setmana que ve segurament passarem a aquest capítol que estava previst per avui. El que sí que continuarem són amb aquestes novetats musicals, com la que ens arriba ara de Carlos Vives. Després de la bicicleta ens ve amb aquest Pescaíto. Bé, sembla que no tenim a punt aquest àudio, veurem si el podem recuperar. Aquest tema de Carlos Vives, aquest Pescaíto, que és d'aquestes novetats, aquestes cançons que ens van arribant i que els donem a conèixer tan sols sigui un dia a la setmana, com el que acabem d'escoltar ara d'aquest de David Bisbal i de Juan Luis Guerra, que costava un xic escoltar les seves veus, i veurem doncs, si hi ha maneres de poder tornar a escoltar el Carlos Vives, però bé, sembla que no hi ha maneres, sembla que és aquells àudios que se resisteixen, i doncs, anem amb una altra cançó com aquesta versió diferent de el conegut tema de Police, aquest Every Break You Take. Ens la porta Auron Krauss i Liz Ain.
Every breath you take, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you
aquesta cançó de Police amb un aire més relaxat, arribarem ja a posar el punt final al que és aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. una primera hora on hem pogut escoltar a en Jaume Cela dintre la secció Aigua Clara, que ens ha parlat sobre les crítiques i acusacions de l'Escola Catalana d'Adoctrinament dels Alumnes, i també en José Sacristán, que ens ha parlat d'aquesta obra que es representarà demà, dia 20 de novembre, a les 9 del vespre, a l'Espai Ter, aquestes muñeques de porcelana. Bé, és aquell moment que hi posem uns petits consells de publicitat i tornem de seguida. Fins ara.